Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem en titulars algunes de les informacions que emprarem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu que a nivell local obrirem parlant que la Paeria de Balaguer porta a aprovació en el ple d'aquest dijous el projecte d'obres d'adequació de la caserna de la Guàrdia Urbana de Balaguer i de reforma del local per a la nova oficina d'atenció al ciutadà. D'altra banda, el ple també donarà compte a la modificació del cartipàs referent a la regidoria d'urbanisme i la dedicació i retribucions de diferents païs. D'altra banda, la Guàrdia Urbana de Balaguer ha interceptat una empresa mentre realitzava un abocament il·legal de runa en un terreny municipal. Els agents van sorprendre els operaris realitzant aquest abocament. A banda d'aquestes qüestions, amb les cobrim l'informatiu, també tractarem altres notícies que us avancem tot seguit en forma de titulars. A comarca parlarem que l'Ajuntament de Cubells ha licitat recentment les obres de substitució dels tancaments de l'edifici municipal que acull tant l'escola com l'Ajuntament. L'actuació té com a objectiu millorar l'eficiència energètica de l'edifici i reduir-ne el consum. El govern demanarà gaudir de platges, piscines i aigües interiors amb prudència davant l'inici d'agost, un mes d'ús i intenció del medi aquàtic. 16 persones han mort ofegades a les platges catalanes, 3 a piscines i 3 més en aigües interiors en el primer tram de campanya de bany. En l'àmbit agrari, sindicats i entitats agràries reclamen al govern solucions a les traves que tenen amb les ZEPA a Ponent. Després de 20 anys, demanen un estudi tècnic que analitzi l'evolució de la pagesia en aquestes zones. D'altra banda, malestar del gremi de la pagesia per l'incompliment dels acords que van fer aturar les mobilitzacions del febrer. El departament defensa que s'està treballant en tots els àmbits, però els pagesos diuen que estan igual que abans. El Servei Comarcal de Català de la Noguera organitza 5 cursos presencials adreçats a persones adultes. La matrícula és oberta del 15 al 22 de setembre i els cursos començaran a partir del 25 de setembre. D'altra banda, pel que fa a l'àmbit d'agenda i de cultura, el proper dissabte el Castell Formós de Balaguer serà escenari del concert Música als Castells amb la proposta Sendo del balaguerí Carles Fortuny. I el municipi d'Ivars de Noguera celebra la seva festa major d'estiu amb una àmplia i variada programació. També a l'entorn celebra la seva festa major plena de música, tradició, gastronomia i activitats per a tots els públics. Pel que fa a l'àmbit esportiu, Almenar reuneix unes 250 persones en la 5a edició de la cursa de l'Àngel. La prova constava d'una cursa amb recorreguts de 10 i 5 km i una caminada. Obrim l'informatiu parlant que el ple de l'Ajuntament de Balaguer d'aquest dijous 31 de juliol portarà a aprovació 2 projectes d'obres per a nous equipaments municipals, amb l'objectiu de millorar-ne l'atenció ciutadana. El primer fa referència a l'aprovació definitiva del projecte executiu de reforma del local per a la futura oficina d'atenció al ciutadà a Balaguer. Aquesta nova oficina estarà ubicada al costat de l'edifici de l'Ajuntament, on estava situada antigament l'oficina de la Caixa, a la plaça Mercadal, i ocuparà tota la superfície. El projecte contempla una connexió interna entre la futura UAC i l'actual vestíbul de l'Ajuntament, amb una integració de tot el conjunt de la façana a la planta baixa. La redacció del projecte es va encarregar a una UTE d'arquitectes de Balaguer. Segons explicat la pera en cap de Balaguer, Lorena González, l'objectiu de l'OAC és millorar l'atenció a la ciutadania i facilitar que pugui ser atesa i pugui tramitar les sol·licituds i diferents qüestions en un únic espai.
Aquesta oficina d'atenció a la ciutadania el que pretén és acostar l'administració precisament als balaguerins i balaguerines, a la ciutadania en general. Per què? Perquè el que pretenem és treure aquesta imatge de la poca agilitat que té l'administració, no? És a dir, a baix hi haurà bàsicament treballadors, diguéssim, de caire administratiu, que puguin fer gestions més ràpides, no? Que tu puguis entrar a aquesta oficina i gestionar de manera ràpida qualsevol tema, qualsevol assumpte que tinguis amb la paeria, no? El que volem fer és que sigui l'administració més a prop del ciutadà, no? I aquesta és una intenció que tenim d'intentar treure, diguéssim, parafernàlies de l'administració i intentar, doncs, això, sobretot l'agilitat i que la ciutadania se senti molt més escoltada i molt més representada amb aquesta oficina.
El projecte preveu una inversió de 523.000 euros per a tota l'obra, per al qual es demanarà una subvenció del PUOS, el Pla Únic d'Obres i Serveis.
Aquesta passa el que fem és les aprovacions definitives per tal de que quan puguem disposar del finançament adequat, doncs puguem treure la licitació, no? En aquest sentit estem treballant també i ens hem reunit amb l'Institut Català de Finances perquè són obres que vindran a través del PUOSC i ja hem rebut notificació que no ens faran l'ingrés econòmic fins l'any 2029, no? Perquè evidentment des de la Generalitat el que ja es va informar que els municipis més petits serien els primers en què rebrien els recursos, probablement perquè són els que tinguin menys capacitat, no?, de poder anar a recórrer a crèdits. Per tant, nosaltres fins al 2019 no tenim previsió de rebre aquests diners i, per tant, el que haurem de fer és, amb la intenció de voler avançar aquestes obres, doncs buscar un finançament, no? I per això ens hem reunit amb l'ICF, l'Institut Català de Finances, que ja ens ha informat que estan a l'espera d'aquesta convocatòria, o sigui, de veure com ha de quedar definit el projecte per poder entrar a aquestes línies de subvenció, no? Nosaltres el que sí que hem fet és demanar, sobretot, en quines serien les condicions, no? El que no volem és que això ens suposi un agreujament amb l'endeutament de la paeria i que després poguessin tenir algun tipus de problema en el sentit de que haguessis de tenir en compte, no?, que tindrà la llei de barris, que volem fer després també inversions i que això no fos una passa perjudicial, no? Volem fer aquestes obres, evidentment, i aquesta, doncs, seria com la primera passa enllestida, que seria l'aprovació definitiva d'aquests dos projectes.
Pel que fa a la segona aprovació d'equipaments municipals és el projecte d'obres d'adequació de la nova caserna de la Guàrdia Urbana de Balaguer. El projecte preveu reubicar les dependències policials en un local annex a l'Ajuntament de diferents plantes i ha de donar resposta a les necessitats actuals i futures dels agents d'aquest cos policial.
Sí, una reivindicació que a més assumim perquè també és la nostra reivindicació, no? Nosaltres també creiem que les condicions que tenen ara mateix la Guàrdia Urbana són molt, molt, molt millorables i el que hem fet és això, no? Doncs buscar un local que per fer l'adquisició poder fer aquest projecte per a poder tenir una comissaria amb condicions, no? Amb totes les necessitats que tinguin i, evidentment, tenint en compte de que en un futur proper tindrem també, doncs, el tema de les càmeres de vigilància que també s'hauran de portar. No ens imaginem tenir el quadre de càmeres a les instal·lacions que tenim actualment, no? Per tant, hem d'acondicionar els espais que necessita la Guàrdia Urbana a realment les necessitats de la Guàrdia Urbana, no? I, per tant, el que creiem i apostem fermament és per aquesta millora. Per aquesta millora i no només a nivell de les instal·lacions, sinó que ja, com bé saben, també estem treballant a nivell de plantilla per millorar la plantilla de Guàrdia Urbana i de tots els mandos i que tota la jerarquia, digues, amb el cos estigui en unes condicions dignes de la ciutat de Balaguer.
El projecte preveu una inversió de 200.000 euros per a l'adequació de l'espai, per al qual també s'ha previst demanar una subvenció del PUOSC. La sessió plenària també donarà compte a la modificació del cartipàs referent a la regidoria d'urbanisme i la dedicació de retribucions dels paers. Fins ara el paer d'urbanisme, amb dedicació exclusiva, ha estat el regidor Guifé Ricard, de Treballem per Balaguer, que per qüestions laborals, donat que a partir del mes d'agost serà el nou arquitecte municipal de l'Ajuntament de Guissona, no podrà prestar una dedicació exclusiva a Balaguer. Serà la regidora Laia Vilardell, també de Treballem per Balaguer, qui assumirà a partir d'ara l'àrea d'urbanisme.
Guifré Ricard ha guanyat una plaça a l'Ajuntament de Guissona, per tant, que també el felicitem públicament per haver aconseguit aquesta plaça laboral, i això el que li farà és l'obligatorietat de fer durant 6 mesos les pràctiques en aquell ajuntament, i és per això que no podrà assumir aquestes tasques de la regidoria d'urbanisme, no? I per tant el que fem és fer aquesta modificació, reduïm la dedicació del paer Ricard, evidentment, que podrà continuar fent la resta de regidories que té, i arribarà, o sigui, ell té ara el 100%, li posarem una modificació, el ficarem al 25% de dedicació, i la paera Laia, que té un 60%, si no m'equivoco, li ficarem al 100% assumint aquesta part, diguéssim, d'urbanisme. A més, també seguint l'acord de govern, no? que la regidoria d'urbanisme pengés del grup de Treballem per Balaguer. D'aquesta manera, doncs, durant el temps que el paer Ricard estarà absent per motius laborals, evidentment, de la seva nova plaça aconseguida mentre fa aquest període de pràctiques, doncs, serà la senyora Laia Vilardell la que assumirà aquesta cartera.
D'altra banda, altres punts destacats del ple són l'addenda de modificació del conveni de col·laboració i l'encàrrec de gestió entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Balaguer, relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge per als anys 2024-2027. També està previst aprovar el document de formalització de la cessió d'ús per part de la Diputació de Lleida i la Paeria de Balaguer d'un mòdul de 10 places per a bicicletes i 2 estacions de manteniment de bicicletes, situats al costat del pavelló Muli de l'Esquerra. Pel que fa a mocions, González ha explicat que el grup municipal socialista presenta una moció per participar en el projecte pilot Construir Europa amb les autoritats locals.
Ho hem presentat com a moció perquè així ho han presentat en altres municipis que coneixem, no? I ens han fet arribar aquesta moció que adaptem a la paeria de Balaguer per a poder incloure'ns en aquesta plataforma del Comitè de Regions de la Unió Europea en la que podem tenir informació directa dels ajuts, convocatòries, línies que puguin sortir d'ajuda en general, no només per als ajuntaments, sinó també per associacions, per empreses, per diferents col·lectius. Per què? Perquè d'aquesta manera seria com si a l'Ajuntament de Balaguer, a la Paeria de Balaguer, tindrem com una oficina parlamentària, en el sentit de que tindrem directament aquesta informació. I què farem d'aquesta informació? Doncs primer, evidentment, saber-la i utilitzar-la si s'escau, i si no, doncs transferir-la a qui convingui. Si hi ha una línia d'ajuts a empreses de X tamany, doncs que puguem fer aquesta difusió des de la Paeria de Balaguer a les empreses que compleixin aquests requisits, o a les associacions o a les entitats que tinguem. Per tant, jo crec que seria com acostar Europa a Balaguer i poder tenir aquesta informació directa, aquest canal directe, i poder donar aquesta ajuda.
El ple acabarà, com sempre, amb l'apartat de precs i preguntes. El ple es podrà seguir en directe a les 8 del vespre per Ràdio Balaguer. D'altra banda, també, dins de l'àmbit local, la Guàrdia Urbana de Balaguer ha interceptat una empresa mentre realitzava un abocament il·legal de runa en un terreny d'autoritat municipal. Els agents van sorprendre els operaris realitzant aquest abocament i es va procedir a iniciar l'expedient sancionador corresponent. Així, segons l'Ordenança Municipal de Gestió de Residus i Brossa vigent, les sancions per aquest tipus d'infracció poden oscil·lar entre els 750 i els 1.500 euros, en funció de la gravetat i la reincidència. Des de la Paeria de Balaguer, recorda la importància de gestionar correctament els residus i, en aquest cas, els provinents de la construcció, i demana la col·laboració ciutadana per detectar i denunciar possibles abocaments incontrolats. Anem a comarca per parlar que l'Ajuntament de Cubells ha licitat recentment les obres de substitució dels tancaments de l'edifici municipal que acull tant l'escola com l'Ajuntament. L'actuació, que s'iniciarà pròximament a la planta baixa, on es troba el centre educatiu, té com a objectiu principal millorar l'eficiència energètica de l'edifici i reduir-ne el consum.
El projecte, redactat per l'arquitecte Arnau Ricard, preveu una intervenció global en les finestres i portes exteriors de tot l'immoble, construït originalment l'any 1900. La substitució dels tancaments existents de fusta per nous sistemes d'alumini, juntament amb la incorporació de protecció solar, permetrà aconseguir un estalvi energètic estimat del 36,68% en termes de consum anual d'energia primària no renovable. Les noves proteccions solars inclouen lames motoritzades a la façana sud i porticons practicables d'alumini a les portes. A la planta baixa, on ja hi ha persianes enrotllables, es preveu la integració de lames dins de les caixes existents. A la planta primera, que allotja l'Ajuntament amb els seus despatxos i la sala d'actes, s'instal·laran sistemes vistos a la part superior dels buits de façana. A la licitació s'hi han presentat 13 ofertes i l'empresa adjudicatària ha estat Sisvial 2016 SLU. El pressupost base d'execució és de 166.537,83 euros i l'actuació compta amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya dins de la subvenció Mitigació del Canvi Climàtic. L'edifici objecte de la reforma forma part del sistema d'equipaments públics i comunitaris, segons la normativa urbanística CLAUE. L'obra no modifica els paràmetres edificatoris i se centra exclusivament en la millora dels elements de façana i l'adequació energètica dels espais existents.
I obrim l'àmbit agrari parlant que sindicats i entitats agràries han portat al Departament de Territori un conjunt de reclamacions en relació amb les zones d'especial protecció d'aus, les ZEPA, cap on afecten unes 14.000 hectàrees de cultiu que tenen limitacions. La portaveu del Gremi de la Pagesia, Mar Ariza, ha apuntat que després de 20 anys de la seva implantació caldria fer un estudi tècnic independent que analitzi l'evolució de la pagesia en aquestes zones, així com que calculi el nombre de finques que han quedat termes. El sector veu les ZEPA com una imposició que els va en contra ells, però també per a la biodiversitat, ja que el fet de no poder-ho treballar afavoreix la propagació d'incendis.
Mar Ariza ha qualificat d'històric el moment viscut aquest dimecres a les portes dels Serveis Territorials de Territori a Lleida pel fet que totes les organitzacions agràries s'han unit per consensuar una sèrie de reclamacions sobre les ZEPA que afecten les comarques de Ponent. A banda del Gremi de la Pagesia Catalana, hi havia representants d'Unió de Pagesos, Jarc, Asaja i Regants del Canal Segarra-Garrigues, que és on major afectació hi ha la de les ZEPA. Ariza ha afegit que la reclamació es fa en resposta a la reunió mantinguda el passat 21 de març sobre aquesta qüestió, i de la qual encara no han rebut cap informació per part del govern. El sector considera que no té cap sentit mantenir normatives de protecció d'unes aus que en la majoria de llocs ja no hi són. Per això ha reclamat l'elaboració d'un estudi independent per verificar si hi són o no, i quines conseqüències ha tingut per a la pagesia en els darrers 20 anys les zones ZEPA.
Per què s'ha decidit que un cantó de camí és zona ZEPA, teòricament hi ha les aus, i a l'altre cantó no n'hi han? O un cas inclús més extrem, una mateixa finca, amb una part d'aquesta finca hi ha aus i a l'altra no. Quin tipus de sentit té totes aquestes normatives? A més, en el cas de les zones cepa, només ens permeten fer un cultiu de cereal, és a dir, tant ordi com blat. Quin tipus de sentit té això quan no hi ha rotació de cultius? O sigui, van totalment en contra dels objectius de desenvolupament sostenible de la Unió Europea. Ens estan obligant a aplicar els mateixos fitosanitaris any rere any, perquè tant l'ordi com el blat tenen les mateixes malalties i les mateixes males herbes. Per tant, què estem potenciant? Què realment vol el govern de Catalunya? Per què ho ha fet d'aquesta manera i no ha tingut en compte el criteri dels agricultors com han fet a la resta d'altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol? Per què no ens tenen en compte i per què, tot i haver tingut una reunió al març, encara no ens han donat resposta?
Ariza ha assegurat que hi ha moltes finques ermes que no s'han cultivat durant aquest període i això representa un indicador de l'impacte socioeconòmic de les mesures de protecció. En aquest sentit, han reclamat una revisió dels criteris d'aplicació de les normes del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge, un replantejament del projecte de regadiu del canal Segarra-Garrigues i la revisió de la Declaració d'Impacte Ambiental, DIA. Ariza també ha remarcat que les cepa només afecten la Plana de Lleida i el sector agrícola i ha lamentat que en cas del projecte d'ampliació de l'aeroport del Plat, en un terreny també protegits, en aquest cas l'administració s'ho mirarà amb uns altres ulls. El principal perjudici que tenen els pagesos amb finques en zones cepa és que no hi està permès el regadiu. La sequera de les darreres campanyes ha condicionat la viabilitat de moltes explotacions. Les mesures de protecció de les aus també limiten les pràctiques que es poden fer als terrenys, ja que quan és període de nidificació s'ha d'aturar tota l'activitat agrícola. L'aplicació de fitosanitaris com herbicides o insecticides està totalment limitada i també hi ha alguns cultius que no estan permesos. Això fa que proliferin les males herbes i no hi pugui haver-hi una rotació de cultius. En aquest sentit, Rafael Piqué, del sindicat JARC, diu que el sector considera que tot això juga en contra a l'hora de contribuir a mantenir la biodiversitat i minimitzar el risc d'incendi. Assenyalen que el foc que hi ha hagut recentment ha quedat demostrat que les zones on hi ha intervenció agrícola la propagació de foc es frena i, en canvi, a les zones protegides és més complicat parar les flames.
L'inconvenient és la gestió duta a terme durant aquests 20 anys que parle per si sola. Ara tenim incendis que en zones agrícoles de pagesos normals i corrents s'ha apagat el foc amb els peus i tenim zones amb cepa que allò està deixat de la mà de Déu, és una selva, i allí el foc pues, no s'apaga així com així. I els resultats parlen per si sols. Si és que la gestió duta a terme fins a dia d'avui és totalment contraproduent contra l'hàbitat de la zona. Contra l'hàbitat, contra la cultura, contra l'economia, contra tot. Només són quatre que van bé amb aquesta gestió. I després de 20 anys ja va ser hora que aquí es faci alguna cosa.
I també en l'àmbit agrari, representants del Gremi de la Pagesia, el Consell d'Agricultura Òscar Ordeig i els màxims responsables de cada àrea s'han reunit aquest dimecres a Vic, quan fa 6 mesos dels acords que van servir per desconvocar les mobilitzacions previstes al febre. Els pagesos constaten incompliment i descriuen que el malestar és palpable entre el sector. Les conseqüències de la fauna salvatge és una de les qüestions que més els preocupa. El Departament defensa que s'està treballant en gairebé tots els punts de l'acord, com el pla de xoc del conill o la desburocratització. La reunió s'ha allargat durant més de 4 hores. Des del gremi, Jordi Llobera ha explicat que ha estat una reunió de grisos. El pagès ha dit que estan contents amb els interlocutors polítics per la seva proactivitat al sector, però ha lamentat que ells mateixos reconeixen que la maquinària burocràtica és tan gran que els absorbeix. Llobera ha assenyalat que des del gremi reconeixen que el departament ha fet un esforç, però molts dels tràmits estan en curs. Els pagesos reconeixen que després de 6 mesos el diàleg és fluid, però terrenalment no hi ha canvis substancials.
Nosaltres reconeixem que ells han fet un esforç, però aquest esforç, molts tràmits estan en curs, per temes polítics, per temes parlamentaris, en el qual a dia d'avui no són palesos al dia a dia del sector primari. La voluntat hi és, tot està en tràmit, però la maquinària burocràtica és tan gran i tan lenta que els rellotges són diferents.
Amb tot, reconeixen canvis en els controls cinegètics que tant els preocupen, però alerten que són insuficients, com per exemple el cas de Rocacorba, al Gironès, on es va donar permisos als pagesos per ajudar a disminuir la població del senglar. Hi ha hagut un bon funcionament, però només s'ha deixat una setmana per fer els controls, ha lamentat Llobera. En aquest sentit, ha explicat que li han demanat al conseller Ordeig que aquest control pugui ser durant tot l'any. La gestió i les conseqüències que té la fauna cinegètica pels pagesos és un dels temes cabdals, però també ho són la gestió de l'aigua o la reducció de la burocràcia. A més, durant la reunió, gremi i departament s'han encallat en la qüestió de la gestió de la tuberculosi bovina. Els pagesos no entenen que es pugui trigar un mes a matar animals contagiats per traves administratives.
Hi han moltes PCRs que són falses, o sigui que poden donar un fals positiu, i l'administració no es pot agafar aquest fals positiu per prendre la decisió de fer un buit sanitari. I si hi ha animals que són positius, no pot ser que per traves administratives es tardi un mes a matar aquests animals com pot expandir aquest contagi. I certament se sap que tots els focus de tuberculosi ve de la fauna cinegètica, senglars, cabirols...
Aquests no tenen cap control.
Llavors, si no fem anàlisis en aquests i repercuteix en els ramaders, de qui és la culpa? Nosaltres no podem pagar més plats trencats.
Jordi Llobera ha defensat que el sector està unit i faran el que faci falta per defensar-lo i per defensar la sobirania alimentària i els consumidors. El gremi no descarta, però, noves mobilitzacions a curt termini si els acords no es van materialitzant, si bé no han fixat cap data per a una nova protesta. Un cop acabada la reunió, el conseller Ordeig ha sortit fora de l'edifici on es mantenia la trobada per adreçar unes paraules als agremiats, que hi havia concentrats. El màxim responsable del departament ha agraït als pagesos la feina que fan. Tots estem al mateix vaixell, ha dit. També ha aprofitat per demanar-los paciència. Setze persones han mort ofegades a les platges catalanes, tres a piscines i tres més en aigües interiors en el primer tram de la campanya de bany a Catalunya. Es tracta de quatre persones més respecte al mateix període de l'any passat. Davant aquestes xifres i a l'inici de l'agost, el govern fa una crida a la prudència i a la responsabilitat col·lectiva a l'hora de gaudir del medi aquàtic davant l'elevada xifra de víctimes d'ofegament registrades en el primer tram d'estiu.
Els morts a les platges s'han incrementat després de les tres persones que van traspassar aquest dimarts ofegades. Un home alemany de 54 anys a Cambrils i dos germans menors d'edat de nacionalitat britànica a Salou. Les víctimes mortals s'han produït a tot el litoral català, però especialment a la costa central i a la costa brava. En molts casos, els ofegaments han tingut lloc en platges vigilades amb bandera verda, però també en zones no vigilades o fora de l'horari del servei de socorrisme. El perfil més habitual és el d'un home major de 65 anys que es banya sol, sovint amb malalties prèvies, una tendència que ja es va observar en temporades anteriors. En el cas de les piscines, des del 15 de juny, han mort 3 persones per ofegament, i 15 més han resultat ferides amb diferents graus de gravetat, de les quals 13 són infants, molt d'ells menors de 6 anys. En aigües interiors, també hi ha hagut 3 ofegaments mortals, tots ells d'homes joves que es banyaven en zones no habilitades, com rius, gorgs i pantans. El cas més greu ha estat el doble ofegament al pantà de Camarasa. Aquest tipus d'espais presenta riscos afegits com corrents, fondàries sobtades, roques o dificultats per accedir-hi, a la qual cosa se suma que sovint no hi ha cobertura per avisar el telèfon d'emergències del 112.
En un altre ordre us parlem que el Servei Comarcal de Català de la Noguera organitza 5 cursos presencials adreçats a persones adultes. La matrícula està oberta del 15 al 22 de setembre i els cursos començaran a partir del 25 de setembre. Els nivells que s'impartiran són la 1 i la 2, així ho destaca la responsable del servei aquí a la comarca, Mercè Coll, que també diu que la resta de nivells es podran cursar en línia o allí de ciutat. Els cursos a distància estan adreçats a persones catalanoparlants que vulguin perfeccionar el seu nivell de català, tant escrit com oral. Els cursos presencials que s'ofereixen a Noguera, de nivell inicial i bàsic, són per a no catalanoparlants. Tots els cursos permeten obtenir certificats oficials equivalents als de la Secretaria de Política Lingüística. Per a més informació es pot adreçar al web cpnl.cat, a l'oficina del Servei Comarcal de Català ubicada al Consell Comarcal o al telèfon 93 44 89 33, també al correu electrònic noguera@cpnl.cat. Finalment, des del Servei Comarcal de Català de Noguera també es fa una crida a participar al programa Voluntariat per la Llengua, que es realitza durant tot l'any. Per a més informació, els interessats es poden adreçar també al Servei de Català. Encetem el bloc cultural i d'agenda parlant que el proper dissabte el Castell Formós de Balaguer serà escenari del concert d'estiu Música als Castells, en aquest cas amb la proposta Sendo del balaguerí Carles Fortuny. Sendo és un espectacle de teatre, música i multimèdia basat en la feina d'estudi de gravació i d'edició d'àudio i vídeo, combinada amb una coordinada posada en escena, un únic actor i músic en directe que alterna el diàleg musical amb la narració oral, juntament amb altres 9 actors en pantalla.
L'obra transcorre en un ambient rural a la Catalunya interior del segle XVII. Sendo es queda orfe de pare de ben petit, degut a la Guerra dels Segadors. Als seus 40 anys explica la vida al poble i la frustració que experimenta per culpa de no haver pogut complir el seu somni, dedicar-se a tocar la flauta. Les oliveres d'herència familiar l'han lligat a una vida de camp no volguda. L'escenari es localitza en un poble imaginari de les Terres de Ponent, tal com evidencien l'accent del protagonista i dels actors en projecció. L'obra es basa en la narració d'unes memòries explicades entre l'actor que apareix en escena i els actors en pantalla. Sendo és un espectacle que pretén dignificar el paper dels pobladors rurals en la història de Catalunya, Així ho explica Carles Fortuny.
Sandro és un espectacle, és un monòleg de 45 minuts. És una mica singular perquè és un musical on hi ha la música en directe i és un sol actor que està explicant la vida d'un personatge del barroc, del segle XVII, a català, de la Catalunya interior, i les seves frustracions, o està explicant, encara que retroactiu, dels seus 40 anys, 40 i pico, i de les seves frustracions a la vida de per què no ha pogut fer, no s'ha pogut dedicar a la música, que és el que a ell li agradava. I s'ha hagut de quedar a casa cultivant les oliveres. És una obra de teatre on hi ha unes projeccions amb les qui l'actor parla tota l'estona i és a dir, dialoga, estan fent un diàleg amb ell, i quan no hi ha diàleg està tocant sobre unes bases instrumentals. La flauta travessera, que és l'instrument que havia escollit el personatge, el Sandro.
Carles Fortuny agraeix el treball de la Laura Coromines, la guionista. L'escriptora de Bagà va ser la que, sota les seves indicacions, va ajudar a plasmar el projecte final del Balaguerí. A la vegada, tot l'espectacle té com a teló de fons la música barroca, enregistrada i tocada per una flauta travessera, però que vol reproduir la sonoritat de diferents instruments com la bateria, el baix i la guitarra elèctrica, o l'orgue, amb arranjaments en estils contemporanis com el rock, l'ska o el reggaeton, i amb recursos de la música barroca.
La idea principal s'atribueix a la Laura Coromines, que és la guionista, és una escriptora de Bagà, del Mont de Berga, i ha fet diverses coses, és molt jove però està fent ja coses, està nominada als Premis Gaudí per una pel·lícula, és una escriptora amb un talent i una projecció important, i va ser ella la que, sota les meves indicacions, jo li vaig dir que quin era el meu projecte, que volia fer un musical on jo actués, toqués la flauta, i és a dir, vaja, bàsicament li vaig dir cap on havíem d'anar, i és ella la que va parir tot aquest entramat. A partir de que vaig tindre el guió, vaig començar a agafar totes les peces que surten allà, perquè hi ha música durant els 45 minuts, hi ha música d'inici a fi, sempre hi ha els tracks sonants, i tota la música que hi ha són obres del barroc, de Bach, de Handel, obres de música clàssica, estan tractades amb formes musicals modernes, o amb reggaeton, o amb heavy, o amb ska, o amb chill out, i tots els instruments estan tocats per una flauta travessera i gravats a l'estudi, per la meva flauta travessera. Les bateries estan fetes amb big box, el baix està tocat amb flauta i llavors estan tractats amb uns efectes, etc etc. Menys la melodia de cada cançó, que és el que es toca en directe, que és el que toca el personatge en escena. I a partir de que vam tenir la música, doncs llavors vam fer les gravacions dels actors, tots els actors són o de Balaguer o de Tàrrega, i els actors són els que surten en projecció. Els actors després van ser tractats amb imatges d'animació, com si fossin a mig camí entre dibuixos animats i realitat, i llavors són els que es projecten a la pantalla i són els que acaben dialogant o acaben fent la trama de l'espectacle.
Aquesta obra singular té una duració de 45 minuts, breu però intensa, degut a la gran quantitat d'inputs que rep l'espectador.
És una obra, com he dit, singular, no és molt comú veure un diàleg, un soliloqui d'entre un actor i uns personatges a escena, uns personatges virtuals. És una obra fàcil de menjar i jo penso que és bonica de reflexionar, no? Que després et dona a totes les edats, et dona unes preguntes que o et planteja unes preguntes que dius, ostres, quin és el sentit de la vida? O quin és el camí que he agafat o que he d'agafar? El que em marquen o el que jo vull? Són 45 minuts molt, molt, molt intensos perquè hi ha molts inputs, però sí que la gent em cometen al final de l'obra que t'ha quedat un pensament global, no? una idea global del que, de tota aquesta intensitat que comporta l'espectacle. T'ha quedat un gust de marxar amb preguntes al pap que et fan pensar durant una estona. El marc és molt bonic, el Castell Formós, si ens fa una bona nit. El preu de l'entrada és 5 euros, el preu de l'entrada és molt poc. I ara l'estiu presta molt sortir a donar suport a la cultura.
Així doncs, les entrades per al concert del dissabte 2 d'agost a les 10 de la nit al Castell Formós es poden adquirir per un preu de 5 euros anticipades i 7 a taquilla el mateix dia del concert. Té un aforament limitat i també es poden adquirir a través del web www.entrades.balaguer.cat.
I parlem de festes majors, perquè el municipi d'Ivars de Noguera celebra la seva festa major des d'aquest dijous i fins al 3 d'agost, amb una àmplia variada programació que combina espectacles, música, activitats esportives i tradició per a tots els públics. Les celebracions arrenquen aquest dijous a les 10 de la nit amb el sopar popular de festa major a la fresca i tot seguit el pregó de festes a càrrec de les associacions municipals. Ja a 3:15 el públic podrà gaudir l'espectacle Impro Live Show. La jornada culminarà amb la festa jove al frontó, que s'allargarà durant tota la nit. Divendres, a partir de les 10, la plaça major acollirà l'encesa festiva amb repic de campanes, seguida del concurs Descobrir Pinyols de Préssec i el concurs de Brams. La batucada IDN, Fall i Fort, animarà la rua fins a la pista de futbol sala. Fins a la pista de futbol sala. Allà tindrà lloc la festa de l'aigua i a partir de 12:15 la festa jove al camp de futbol. Dissabte al matí estarà dedicat a l'esport amb la cursa solidària Criterium Memorial Ivan Great. A 17:45 a la pista de futbol sala s'hi farà la festa de l'escuma de colors amb música. Ja a la nit, a les 12 a la plaça major, l'orquestra Bruce Express oferirà un concert seguit de la festa jove amb diferents DJs. Diumenge la jornada començarà amb el concert de pesca i la tirada de bitlles i a la una se celebrarà la missa en honor al Sant Roc, patró del poble. Les piscines municipals acolliran durant el matí i la tarda al parc aquàtic. Ja al vespre, a la plaça Major, hi haurà ball de tarda i nit amb l'orquestra Banda Sonora. La festa major finalitzarà amb un gran espectacle de focs artificial a les 12 a càrrec de Pirotècnia Catalana. I també aquest cap de setmana l'Entorn celebra la seva festa major, plena de música, tradició, gastronomia i activitats per a tots els públics.
Divendres, la jornada tindrà una forta presència musical, amb la primera sessió de ball a les 9 de la nit amb Joan Carbonell i Estela, el sopar popular i una segona sessió de ball a mitjanit. A partir de les 2 de la matinada, la festa continuarà amb Rocket Clock, Miles i una selecció de les millors versions i DJ. Dissabte 2 d'agost començarà al migdia amb Passacarrers amb Festucs Brass Band, una gincama infantil de tarda i una nit carregada d'energia amb les actuacions de Quintus, Ground Kids i de 9 Miles a partir de les 12 de la nit. Diumenge 3, la festa es tancarà amb propostes lúdiques i tradicionals, concurs de botifarra, l'espectacle clown Lo Brut Catifa, el tradicional ball de la contradansa de l'entorn a les 8 del vespre i el sopar d'entrepans com a fi de festa.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
En l'àmbit esportiu parlem que aquest passat dissabte 26 de juliol es va disputar la cinquena edició de la cursa de l'Àngel d'Almenar. La prova, que és puntual de la Lliga Ponent 2025, va reunir unes 250 persones entre les curses de 5 i 10 quilòmetres i la caminada. El guanyador de la cursa des 10 quilòmetres va ser l'independent Arnau Eit Masian, amb un temps de 35 minuts i 17 segons. Pel que fa a la categoria femenina, la independent Maite Ferran es va imposar amb un temps de 45 minuts i 28 segons. En la prova de 5 quilòmetres, Òscar Aran, de l'Almiramar, es va proclamar guanyador amb un temps de 18 minuts i 38 segons. Destacar també la tercera posició de Jaume Fontanet, del Runners Balaguer, amb 18 minuts i 55 segons. En la categoria femenina, Antoni Argilés, de també l'Almiramar, va ser la primera en creuar la línia de meta amb un temps de 20 minuts i 55 segons. Podeu consultar més informació referent a les curses a la pàgina web iter5.cat. I arribem al final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita.
El diari Segre obre portada informant que Lleida és la segona potència en producció porcina de tot l'estat, però cau fins a la vuitena posició en nombre de sacrificis. Hi ha uns 4,5 milions de porcs a les granges lleidatanes i els productors han guanyat 34 euros per animal viu l'últim any. D'altra banda, Lleida recorda la cooperant morta a Malawi, amb un minut de silenci ahir al matí a la plaça de la Paeria. Les autoritats de Malawi no han autoritzat encara la repatriació del cadàver. Pel que fa d'altres notícies, la Paeria exigeix responsabilitats a l'empresa del pàrquing de Bondel, mentre que hi ha un nou rècord de detencions a Lleida, amb 1.093 el primer semestre, el que suposa un 7,1% més que el 2024. I en esports, el pressupost de Leopards Lleida serà de 5 milions aquest any, amb un augment de més del 30% de patrocini. A la portada de la mañana, el titular principal destaca un incident greu al centre de Lleida. Un home intenta clavar un ganivet als agents de la Guàrdia Urbana després de trinxerar-se en un portal del carrer Acadèmia. Va acabar detingut. També es fa ressò de l'homenatge a la jove cooperant morta a l'Àfrica, amb un emotiu minut de silenci a la Paeria. Altres temes destacats: la Policia Nacional desmantella una trama d'empadronaments irregulars, La pagesia reclama explicacions sobre les ZEPA i les obres de Rambla Ferran entren en la seva fase final. I en cultura, dins del Festival Dansaneu, Judith Nederman actua a Baqueira amb Pau Figueres en una edició molt especial. El diari El Punt Avui obre avui amb el titular Tutela sota lupa. Professionals, famílies i antics tutelats per l'antiga DGAIA analitzen els problemes i indiquen què ha de canviar en l'atenció a la infància i adolescència desemparada. En clau internacional destaquen els tsunamis al Pacífic, desencadenats per un terratrèmol de magnitud 8,8, mentre continua la tragèdia humanitària palestina. En economia, la marca xinesa Chery obrirà un centre de recerca i desenvolupament a Cornellà i el MENAC és defensa de manipulacions. I per acabar, en esports, el central Jules Koundé renova amb el Barça fins al 2030, mentre que el club ha firmat un acord amb el govern de la República del Congo.
I amb el repàs dels diaris, ara sí, donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabeu de passar un bon dijous.